Ràdio Estel. Són les 5 de la tarda.
Hola, bona tarda. L'Audiència de Barcelona ha ordenat reobrir la investigació per suposades irregularitats en el trasplantament de fetge l'any 2012 a l'exjugador i actual secretari tècnic del Futbol Club Barcelona, Erika Vidal. Ho afirma un comunicat del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. El jutjat d'instrucció 28 de Barcelona tornarà a obrir diligències per aquesta presumpta compra il·legal d'un fetge per part de l'expresident del Barça, Sandro Rosell, que ara fa poc més de 2 anys, o prop de 2 anys, es troba en presó preventiva acusat de blanquejar 20 milions d'euros. Canviem de qüestió. El Mobile World Congress es va plantejar abandonar Barcelona per la inestabilitat política derivada del procés a Catalunya. Ho ha revelat avui el conseller delegat de GSMA, John Hoffman, en la presentació de la nova edició del certamen, que tindrà lloc a la capital catalana del 25 al 28 de febrer. Sobre la vaga dels treballadors del metro anunciada per aquest any, Hoffman ha dit que confia que se solucioni o tingui un impacte mínim. I són cada vegada més les persones que aposten i juguen en línia, i és especialment alt el risc que suposa per a la salut de joves i adolescents. Un de cada 20 d'aquests nois i noies, el 4,6% dels joves, tenen conductes de risc en relació amb el joc i les apostes. I, de fet, es calcula que 4 de cada 10 persones amb problemes de ludopatia van començar a jugar abans de fer els 18 anys. El Consell de l'Audiovisual Català, el CAC, alerta en un informe presentat aquest dimarts que el risc que suposa és important. I us expliquem també que el president de Veneçuela, Nicolás Maduro, està disposat a seure a dialogar amb l'oposició sobre pau i futur del país, però no pas a convocar eleccions presidencials. I destaquem que Lucía Caram intervindrà demà a 3:45 de la tarda en una conferència a Santa Eugènia de Ter, a Girona.
Ràdio Estel.
Trucar i resoldre els teus dubtes sobre salut és tan fàcil com això. Trucar. Salut natural per tothom. De dilluns a divendres a 1:45 del migdia, el doctor Jacinto Valverde i la doctora Núria Lorite atendran els teus dubtes. Truca'ns al directe al 93 409 27 71 o 93 409 27 72 i fes la teva pregunta als doctors. De dilluns a divendres a 1:45 del migdia, Salut natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratoris Maen.
El Joan, l'Eduard, el Sergio, l'Anna, el Carles, l'Ignasi, el Mohamed. A Càritas, aquest any hem ajudat 23.000 persones a tornar a creure en elles mateixes i 1.297 a trobar feina. Encara que no hi creguis, tots tenim un àngel. 75 anys de Càritas Barcelona.
Solidaritat, esport i cultura es troben a la Magic Line Sant Joan de Déu.
La mobilització ciutadana per les persones en situació vulnerable. Inscriviu ja el vostre equip a magiclinesjd.org. Poseu-vos un repte solidari i impliqueu el vostre entorn per aconseguir-lo.
Us esperem a la caminada més festiva.
Viure des de l'essència, desaprenent i aprenent per poder viure amb sentit. Grans professionals ens acompanyen, Xevi Verdaguer, Enric Corbera, Pere León. Parlem de salut, d'alimentació, d'adolescents, de relacions de parella. Viure des de l'essència. Us esperem cada dijous a les 5 de la tarda a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
L'Hora Mèdica, amb Teresa Joseph i Marc Rius. Un programa patrocinat per Team 2000.
Bona tarda, Catalunya. Bona tarda, Andorra. Molta salut per totes i tots. Són les 5, és dimecres. Tenen sintonitzat Ràdio Estel i això és l'Hora Mèdica. De nou ens posem en marxa el programa de la salut. A Ràdio Estel i dins l'Hora Mèdica, cada dimecres, dediquem 60 minuts a l'actualitat, reunint a persones relacionades amb el món de la salut i el benestar. Un programa amb continguts mèdics, científics i d'investigació. A l'Hora Mèdica hi trobaran laboratoris, clíniques i tot tipus de persones que es dediquen a millorar la salut física i psíquica i ajudar els que ho necessiten. Com avui, que parlarem d'una malaltia freqüent i que a vegades no la volem reconèixer. Avui parlarem de la drogadicció. No s'ho perdin. Salutacions a l'equip del programa que ara mateix els presento, com sempre, a les vies de so, José Matoses. A la direcció, la Teresa Josep. La Teresa Josep, de moment, per motius d'agenda, no està amb nosaltres. Si pot, després s'incorporarà al programa. I a la conducció, qui us parla? Marc Rius. La drogadicció, addicció a les drogues o a toxicomania. És la condició de que té la necessitat irrefrenable i freqüent de consumir una substància, en general una droga, malgrat el dany físic i psicològic, afectiu, emotiu o social que tal comportament pugui comportar-li com a conseqüència. És un síndrome generada per l'ús de la substància estupefaent o psicotropa, moltes de les quals letals, que principalment afecta a la joventut, però no exclusivament, de la majoria dels països del món. Per parlar de la drogadicció, qui millor que dues persones que han estat atrapades per la droga, dues persones que han viscut i han patit aquest món. Ells ens demostraran que qui vol se'n pot sortir. Són la Maribel i en Carlos. Maribel, Carlos, bona tarda i benvinguts.
Hola, bona tarda.
Molt bona tarda.
Bueno, si us sembla, ens podeu explicar una miqueta el vostre, qui vulgui, Maribel o Carles, qui vulgui començar, el vostre contacte amb les drogues, com va ser?
Bueno, pues yo soy el Carlos, ¿eh? Y soy un adicta, ¿vale? Y yo os podría explicar que de ben petit hi ha una diferència entre una persona que creix i una que creix però no creix del tot bé. És a dir, la diferència és la següent. Hi ha persones que creixen i reconeixen que han de ser autònoms i ja no estan acostumats a que tot els hi doni fet a la vida.
Clar.
I llavors està el nen petit que creix i es pensa que a la vida li han de seguir donant tot. L'han de canviar, l'han de rentar, li han de donar de menjar. Això crea un comportament que quan et fas adolescent creus que la vida ha d'estar per tu, que et sents al centre del món. Ets un egocentrista total. I llavors això fa, et genera uns comportaments d'inactitud, de dir, a veure, jo no estic d'acord amb aquesta vida, a mi m'ho han de donar tot. I clar, això em genera una manera de dir, em genera un buit que ho tinc que tapar amb algú. I aquest buit jo el vaig trobar amb el consum de substàncies, començant per l'alcohol, que per nosaltres també és una droga, l'alcohol, I amb el pas del temps, l'alcohol va ser 15 anys i després van sortir altres substàncies ja més dures, no? Que són les que, en principi, jo pensava que la meva vida estava molt ben muntada. Dic, ostres, jo tinc feina, tinc amics, surto de marxa, soc el, entre cometes, el puto amo, no? Clar. Perquè me siento eufórico y potente. I si la pregunta és fins aquí, així va ser el meu contacte, vull dir, no tenia prou en el que tenia, sempre buscava més. I com estava insatisfet amb la vida que portava, perquè sempre estava descontent de tot i em ressentia i no trobava la vida adequada que jo volia, clar, ho vaig tapar amb el consum de substàncies, que feia que se m'obrís una llum i deia, ostres, que xulo, que bé, la vida sí, que bé. Però el que estava fent era borrant la realitat, no? La realitat que jo volia borrar, perquè jo tenia un buit espiritual, un buit que tenia que complir, sí. I no sabia com omplir-ho. I llavors què tenia que fer? Consumir. Vull una moto, vull un cotxe, vull una bicicleta, vull un patinet, però també vull drogues, perquè també em donen un plaer immediat. I així va, aquest va ser el meu contacte, vale, amb les drogues.
I la Maribel?
Hola, bona tarda.
Bona tarda.
El meu contacte amb l'alcohol i les drogues va ser, pues, com a l'adolescència, quan vaig començar a sortir a les discoteques amb les meves companyes de classe. I ja des de la primera copa vaig veure que a mi l'alcohol me feia un efecte especial. Vull dir que ara que hi penso, me pujava molt més que el resto de la gent. aquí en diem que tenim com una al·lèrgia a l'alcohol, i jo penso que sí, que després d'aquests anys a mi no m'assentava bé ni l'alcohol ni res, i però jo no tenia com un límit, o sigui, me posava massa extrovertida, massa boixa, i jo crec que tinc un, pues bueno, en el meu cas, una carència química, que ja ve, suposo, de molts factors, i bueno, ara he descobert que sí, que tinc problemes amb la serotonina, i sempre tenia com una mena de tristesa, algú que no sabia què me passava, i en el moment que provo alguna substància me trobo com a normal. Clar. Llavors va ser això el que me va enganxar, de repent de trobar-me bé. I després, pues, bueno, vaig continuar, pues, amb el món de la nit, vaig treballar a la nit de camarera, i a poc a poc me vaig anar introduint en aquest món de la nit, que bueno, jo pensava que feia el mateix que feia tothom.
I no era així.
I no era així.
Clar.
Aquests són els meus principis.
Quants anys, quant temps vas estar consumint?
Jo vaig estar consumint des dels 17 anys fins als 37.
I tu,
20
Carles?
Anys.
Déu-n'hi-do.
Jo, el temps de consum són 35 anys. Vaig començar amb uns 12 o 14 amb fent tonteries amb l'alcohol, i als 49 vaig parar de consumir ja tot. Alcohol i drogues i tot, perquè per mi tot és substància que altera l'estat d'ànim, no em funciona ja a mi. M'entens? I, o sigui, si uns 35 anys de consum...
Déu-n'hi-do.
I, bueno, ara porto 3 anys net.
Felicitats.
Gràcies.
Què és per vosaltres ser addicte a substàncies? O sigui, què comporta? Quin patiment o què comporta?
Ho comento jo primer.
Sí, home, perfecte.
A veure, jo he arribat a entendre, des que estic a Narcòtics Anònims, he arribat a entendre que una persona és addicta. No em preguntaré per què sóc addicte, ni si vaig néixer addicte o em vaig fer addicte. Això no em dona igual.
No,
la pregunta és per què avui tinc aquest problema i com el puc solucionar. I on puc anar que m'ajudin, no? Aleshores, jo entenc que la meva addicció... Pues, perdona, la pregunta era...
Què és per vosaltres ser addicte?
Vale, que se m'havia anat un moment.
Sí, sí.
Bueno, jo per mi, ser addicte és una persona que està carent de moltes necessitats. Com he explicat abans, jo ho poso un exemple molt maco, no? Que diu, som una pizza, i saps quan li traiem un triangle que falta una porció? Pues nosaltres som una pizza i ens falta el triangle. I cada vegada que volem posar aquest triangle, bum, desapareix aquesta porció. Sempre tenim un buit, no?
Yeah.
I aquest buit el volem omplir. El volem omplir en consums. Però avui, per exemple, jo no sóc addicte a les substàncies. Sóc addicte a les substàncies, però avui no consumeixo substàncies. Però he de seguir treballant la meva manera de viure.
Per no consumir demà.
Per no consumir, i per no consumir altres coses, com pot ser compres compulsives, menjar, sexe,
clar,
relacions, joc. Per mi tot això són addiccions. I jo, com sóc una persona addicta, i seré addicte fins que me'n baixi a la caixa de pi, doncs he de cuidar la meva manera de viure. I per això he d'intentar evitar sempre les primeres de tot.
Els primers contactes.
Els primers contactes amb tot. Si jo sé que sóc addicte, doncs no aniré a una sala de jocs perquè em puc enganxar amb el joc.
Esclar.
O no aniré amb senyoretes perquè em puc enganxar al sexe.
El sexe, clar, clar, clar.
O intentaré controlar la meva manera de menjar per no explotar. Mm. I evidentment, no aixecaré mai la primera, només per avui, de lo que són substàncies que m'alteren l'estat d'ànim. Per mi l'addicció ve a ser això, no?
Segons tu, la persona addicta pot ser addicta a tot, no?
Sí, jo crec que una persona addicta té una manera de veure la vida d'una manera una mica insatisfeta, no? I el que ha de fer és consumir. Consumir coses. Coses, persones, jocs, qualsevol cosa. En tal de consumir per tapar aquell buit que ell té.
Clar, clar, clar.
I aquest buit es pot omplir d'altres maneres, no consumint.
Estàs escoltant L'Hora Mèdica, amb Teresa Joseph i Marc Rius. TIM 2000, consultoria d'empresa especialitzada en el sector farmacèutic d'abast nacional i internacional. Oferim serveis de selecció de personal per totes les posicions, headhunting i formació en habilitats i competències dins del sector laboral. El nostre objectiu és el desenvolupament i creixement del talent amb un enfoc actual orientat als resultats i a l'eficiència en la gestió. També estem especialitzats en xarxes de lloguer. Som a Barcelona, al carrer València 404, quart primera. TIM 2000, 93 237 31 85 i 93 415 48 43. Busca'ns al Facebook, L'Hora Mèdica.
Molt bé, doncs nosaltres continuem a L'Hora Mèdica. Ara sí, ara s'ha incorporat amb nosaltres la Teresa. Hola, Teresa, benvinguda.
Bona tarda, moltes gràcies.
Perquè és la patrocinadora, si no li posaríem una multa, però com... no ho podem fer, no ho podem fer. Bé, doncs continuem parlant amb Maribel i Carlos, que són tots dos membres de Narcòtics Anònims. Carlos i Maribel, de quines drogues estem parlant?
Bueno, en el meu cas vaig començar amb l'alcohol, vaig tenir... consciència a vegades de que m'estava extralimitant, ho vaig deixar temporades i, bueno, vaig anar al psicòleg, no tenia consciència ben bé de lo que me passava i després, quan vaig començar a barrejar, vaig barrejar amb pastilles, amb èxtasis, després amb coca i després, pues, bueno, un cop feia la barreja a les tantes de la nit ja... donava igual el que fos.
Déu-n'hi-do.
No vaig consumir heroïna ni me vaig punxar, però bueno, vaig fer una destrossa important que m'ha costat anys de recuperar.
Pues l'heu lograt, perquè se'ls veu,
sí,
Teresa?
Sí, se'ls veu molt bé.
Gràcies.
I tant.
Gràcies.
Veu contents i...
Sí,
ben.
Sí.
Quin és el perfil de la persona addicta a consumir alguna droga? Si és que hi ha algun perfil.
Bueno, jo crec que és una persona immadura que no s'ha donat compte que s'ha de valdre per si mateixa amb la societat, que no és fàcil. Jo penso que estem en una societat addictiva que no ho posa gens fàcil. Uh-huh. El que passa que nosaltres tenim com una predisposició i si pares en substàncies... Pues bueno, el cop és més fort, no? Hi ha altres addiccions com l'addicció a la feina o l'addicció al menjar o altres addiccions que fan que la persona s'apensi que està portant una vida adequada. Nosaltres, per sort o per desgràcia, hem tocat fons abans.
Clar.
Llavors, al deixar de consumir substàncies, ens posem pues, bueno, a preocupar-nos de la nostra salut i jo m'he adonat que és qüestió de cuidar-se igual que s'ha cuidat tenir molta cura de la salut igual que qualsevol persona normal. O sigui, no deixar-se endur pues, per temes addictius, potser hi ha persones que són addictes a la tele i no fan res més que...
Veure tele.
Tele i empassar-se tele sí. I no fan res més que de la seva vida.
El mentalista.
Sí. Llavors, un cop nosaltres hem descobert això, pues, tenim un programa que fa que anem aterrant a la realitat. I en el meu cas, jo ara estic molt preocupada per la meva salut i miro de fer esport, de fer ioga, d'alimentar-me bé, de posar molta atenció a cuidar-me la salut i a obtenir un benestar. I en el meu cas, jo porto 13 anys sense consumir res. I no en tinc ganes, a vegades sí que se'm passa pel cap, però bueno, jo li vaig agafar molt de fàstic a l'alcohol i les drogues. Penso que no les necessito per res en la meva vida I que sí, ningú les necessita. Ningú les necessita.
Ja, per arribar a aquest grau de consciència, no? De que
sí, no
és bo, no?
Ja ho crec.
El que passa que a vegades entres en quadres de depressió o en quadres en la qual, pues, no sé, pues et trobes sol i pot ser que això sigui un recurs, no? La gent a vegades ho vegi com un recurs d'aïllament, no? O un recurs de... Jo em trobo millor si prenc això o m'oblido del que està passant, o...
Però, sí, clar, és fictici, clar.
És una trampa.
Clar. Sí.
És una trampa, és solucionar un problema momentàniament que després se t'agirarà en contra.
Clar.
Jo el que penso amb això de que una persona està deprimida o té una decepció o li han donat una mala notícia, evidentment les persones que són, entre cometes, normals, que no són addictes, ho tapen amb un parell de cubates i, bueno, aquella nit ja se'n van a dormir i ja no pensen molt. Però nosaltres, on ens recuperem, aprenem a viure d'una altra manera. Per dir-ho d'una manera, vivimos a pelo. Nosaltres aprenem a sentir els nostres sentiments i a viure'ls. I a controlar-los. Perquè, clar, si a mi em donen una mala notícia, no puc consumir. Si estic eufòric, no puc consumir. Tinc que portar una vida no plana, però tampoc alterada com una muntanya russa.
Clar, un autocontrol important.
Jo he de tenir un equilibri emocional que no em puixi ni que em baixi, per així no tenir que celebrar-ho amb el que sigui.
Yeah.
Al final el que busquem és un plaer immediat per tapar aquells sentiments.
Mm-hmm.
I nosaltres avui estem acostumats a viure, com aprenem a viure, aprenent a controlar i a dissenyar aquest sentiment i equilibrar-ho.
Uh-huh.
I no de sense portar per les emocions, que és el que ens fan arribar, a mi personalment,
clar,
que
ens
feia arribar al consum. Jo consumia perquè guanyava el Barça i consumia perquè perdia el Barça. La cosa era consumir. M'entens el que vull
dir? Un per celebrar i l'altre per tapar la pena. Sí,
ja vull estar enganxat.
Clar.
No?
És que és així, no?
Heu parlat de narcòtics anònims. Què fan? O sigui, una persona que consumeix, per exemple, cocaïna, i va a narcòtics anònims, que com és un dia a dia a narcòtics anònims?
Bueno, mira, et contestaré jo, perquè jo era d'això, d'alcohol i cocaïna. Era una mica selectiu amb les drogues. Jo era alcohol i cocaïna, i ja està. No tenia una altra cosa. En principi de jovenet algun porret, però no. Jo em vaig anar ràpid a la... amb aquestes substàncies que us he anomenat. I per mi un dia de recuperació a narcòtics anònims, ara que porto 3 anys net, he pogut comprovar que per mi un dia de recuperació és estar sempre, sempre pendent i en relació amb narcòtics anònims. De quina manera? Anant a una reunió, fent una informació pública com estem fent aquí, trucant a un company i compartir les meves inquietuds del dia, i així la literatura que tenim a Narcòtics Anònims, i, bueno, i altres coses, escriure els passos, perquè és un programa de 12 passos, o fer oració, o fer meditació. Mentre jo cada dia tingui un peu posat a Narcòtics Anònims, no tinc res a tema, tot estarà bé. El dia que jo pensi, el dia que m'aparti i ho vulgui fer a la meva manera, passarà com ha passat tota la meva vida durant 35 anys. Que ho he volgut fer a la meva manera, i no m'ha funcionat. Per tant, avui entenc que hi ha una nova manera de viure. Per mi és Narcòtics Anònims. I em funciona. I així no tinc
por. Bueno, és una ajuda, no?, que està pendent de tu,
sí,
a la qual, pues, el tens allà al moment donat, no?
Sí, sí, és una ajuda que em pot adorar tot. Sempre existirà, fa 60 anys que existeix, i jo em moriré.
I on està situada l'associació? A Barcelona?
Bueno, a veure, si t'explico la infraestructura una mica,
sí,
funciona de la següent manera. Narcòtics Anònims fa 60 anys, arrel d'Alcohòlics Anònims, que es va crear el 35 a Los Angeles, a Akron, després es va crear el 53 Narcòtics Anònims. La diferència és molt clara. Els alcohòlics es reunien. Primer clandestinament, després van fer reunions,
sí,
amb el Billy Bob, sí, i després el Jimmy K, que és el fundador de Narcòtics Anònims, és el que va dir, companys, ajudeu-me perquè estem veient unes diferències entre els alcohòlics i els narcòtics. Els alcohòlics no acabaven d'identificar-se amb els narcòtics, els que feien morfina, op, i tot això, no? Llavors es va crear Narcòtics Anònims al 53, allà a Los Angeles, a Califòrnia. En principi va ser un moviment petit, perquè es movia per allà, per als Estats Units, i va anar creixent, i estava per uns 8 o 9 països, més o menys, però va ser a l'any 84, quan es va crear el text bàsic, el primer llibre blau de Narcòtics Anònims, que, i és quan va créixer com l'espuma. Aquí a Espanya es va crear el 84, Narcòtics Anònims. És el primer grup que es va obrir, que és el grup 84, que es diu 84.
Teniu a diversos barris,
sí,
no, de Barcelona.
Sí, sí. Aleshores, va començar a créixer i actualment estem a més de 150 països. I es fan més de 50.000 reunions a la setmana a tot el món.
Carai.
Vull dir, Narcòtics Anònims és mundial. És mundial. Vale. I la, el que deies tu dels grups és no tenim una central, tenim una àrea de Catalunya, que és la que coordina els 40 grups de Catalunya, que 29 estan a Barcelona, i sessionen de dilluns a diumenge, de matí i tarda. I aquesta àrea, acompanyada en 10 àrees més que hi ha a tot el territori espanyol, estan coordinades per una regional, que és la regió espanyola. I aquesta regió es coordina per l'europea i va a passar a la mundial. Vale? No hi ha jerarquies, eh? Tots som addictes.
Però pots contactar amb ells o així? Com
sí, hi ha un telèfon, hi ha un telèfon de l'àrea de Catalunya, que el dic
clar aquí. Que sí.
Mira, el telèfon de Narcòtics Anònims de l'àrea de Catalunya, per si alguna persona se sent identificada amb nosaltres i vol trucar, és el 93-268-0209. 93-268-0209. Amb aquest telèfon es posarà un servidor de línia telefònica. Si la persona que truca li vol dir què li passa, aquest company nostre li dirà, doncs mira, no et preocupis, ara mateix pots anar a un grup. Li darà l'horari de grups i a un pont de... I una vegada aquesta persona entri al grup, doncs ja s'identificarà si vol, si ho necessita.
Clar que sí.
I llavors ja començarà la nostra relació amb ell.
Molt bé, molt bé.
Vull afegir que tenim una pàgina web, també, que posant a Google, qualsevol buscador, posant Narcóticos Anónimos España, també dona aquest telèfon que ha dit el meu company i ho explica superbé. És una pàgina molt ben feta que t'adreça a qualsevol grup que estigui a prop teu.
Ha de ser fantàstic, Teresa, anar en un lloc i que puguis deixar una cosa tan dolenta com la droga, com, per exemple, la cocaïna. O... Però, clar, això deu ser caríssim, no? Quan...
El què? La cocaïna o...?
No, no, la cocaïna sí.
El servei.
El servei, o sigui, venir a Narcòtics Anònims...
No, recuperar-se a Narcòtics Anònims no costa diners.
És gratuït.
Sí. Hi ha una tradició, que és la tercera, que és la que ens maneja. De 12 tradicions hi ha una, que és la tercera, que diu que l'únic requisit per ser membre de Narcòtics Anònims és el desig de deixar de consumir. Si tu tens el desig de deixar de consumir, tens una cadira aquí, a Roma, a Berlín, a Turquia... a Irlanda, a Iran, a on vulguis. Sempre tindràs una cadira de Narcòtics Anònims per sentar-te en una reunió amb addictes en recuperació. No fa falta res més, només el desig. Perquè Narcòtics és per qui ho vol, no per qui ho necessita.
Claro.
Recordem això.
És molt maco.
Clar. És així.
Clar.
Nosaltres som una organització horitzontal. Això vol dir que no hi ha jefes. Hi ha el que nosaltres anomenem líders... però és qualsevol que s'aposi allà a fer una tasca. Llavors, a cada reunió, a la mitja part, passem una canasta i cadascú deixa pues, el que nosaltres en diem la sèptima, que és pues, algú que vulguis tu deixar...
com un donatiu.
Com un donatiu, i això pues, ens permet comprar llibres, pagar un lloguer de la sala on ens reunim, comprar te, comprar cafè per les reunions i bueno, totes les despeses que necessita qualsevol organització. Mm-hmm. Qui no pot deixar res, no deixa res. Vull dir que pot accedir qui vulgui a les nostres reunions i serà benvingut. Només ell mateix ha de veure si se sent identificat com a addicte i ara tenim la sort que tenim pues, una reunió a Barcelona cada matí, cada tarda. Doncs qui vulgui deixar les drogues ho té fàcil. Força fàcil.
Sí, sí, es veu que és voler.
Jo voldria matisar també la font d'ingressos de Narcòtics Anònims, parlem de la sèptima perquè és la sèptima tradició. Abans els anomenen la tercera i la setena tradició diu que cada grup es manté suficientment, negant-se a rebre contribucions externes. Aquesta tradició és molt important, perquè nosaltres ens mantenim amb els nostres propis recursos i ningú entra a manar a Narcòtics Anònims. No depenem de ningú. I això es fa per no oblidar el primordial, que és passar el missatge. M'entens?
Sí,
nosaltres
sí, sí.
Depenem de nosaltres.
Clar, que no
regim per les nostres tradicions.
No un negoci.
Ni és un negoci ni ningú ens mana. Nosaltres ens organitzem entre nosaltres i ens regim per una cosa molt senzilla. Durant 60 anys ha hagut errors i s'han fet tradicions. I aquestes 12 tradicions, són les que ens regeixen el nostre comportament al món. Ens regim per les 12 tradicions, que són tradicions que es van crear perquè alguns addictes fa molts anys van veure que havia ja una adversitat o una dificultat. Doncs es va crear aquella tradició perquè aquesta dificultat la poguéssim esquivar. I aquesta és una, la setena tradició. Per això es diu la sèptima.
Al dir la tradició voleu dir també els passos, no?
No,
no.
És una altra cosa.
Les tradicions són, diem les directrius, en les que es regeix Narcòtics Anònims. I els passos són els passos per treballar la teva recuperació personal.
Ja.
I després estan els 12 conceptes de servei.
Que hi ha un dels passos que és demanar perdó a la gent que s'ha fet mal.
Perquè, sí, clar, aquest és el nouè pas. El nouè pas, sí, sí. I després estan els 12 conceptes de servei, que aquests van molt bé tenir coneixement quan estàs fent un servei de coordinació d'hospitals i institucions, d'informació pública com aquí.
Col·legis també aneu, no?
Instituts, sí, i presons, i hospitals, i, bueno, intentem passar el missatge perquè hi ha un concepte que és el primer que diu que els grups que són els que manen deleguen estructures de servei perquè aquests puguin passar el missatge per altres vies i el grup es pugui concentrar amb el nou vingut que entra per aquella porta i se li ha de fer una abraçada, s'ha de compartir amb ell, preparar-li un cafè. Sí, perquè el grup no es desviï del seu propòsit primordial, que és passar el missatge a l'addicte que està patint, delega a altres estructures de servei perquè es puguin passar el missatge d'una altra manera. A les presons, a quins professionals, m'entens? És una mica així.
Aquest que heu dit que entra per la porta, que és a Narcòtics Anònims, sí, se li ha de donar un cafè i una abraçada, bueno, aquesta persona li agrada, és una persona que consumeix una substància, i un dia a les 4 de la matinada té ganes de consumir. Pot fer alguna cosa?
Sí, nouvingut, quan ve un nouvingut, li donem un paperet, una cartolina, amb telèfons nostres. Llavors, del que es tracta és de que la persona agafi consciència de que no ha d'aixecar la primera dosi.
Clar.
La primera dosi de droga, d'alcohol, de lo que sigui que li venen ganes de consumir. Llavors, una eina molt efectiva és que aquella persona, abans de fer el fet de consumir, truqui a algun company.
Encara que siguin les 3 de la matinada.
Encara que siguin les 3 o la matinada.
És important, a 3, és...
A veure, jo mateixa pues, fa anys que no ho faig això, ja porto 13 anys i deixo aquestes tasques a gent més motivada, no? Però ja quan entres als grups pues, tens moltes ganes que tothom se recuperi i sempre hi haurà algun company que no li molestarà gens d'agafar-te el telèfon. Llavors, pues, bueno, nosaltres diem que si no contesta algú, que provis el següent, i que si no, provis el següent, i provis el següent.
Sí,
sempre
clar.
Hi haurà algú que t'atendrà i segurament com pues, bueno, serà efectiu perquè ell s'ha trobat moltes vegades amb el síndrome d'abstinència, amb unes ganes boges de consumir i sabrà les paraules que li ha de dir.
Clar, clar.
És una cosa, és un motiu de seguretat.
Sí.
Bé, doncs, si us sembla, anem a escoltar una cançó. Escoltem una cançó que és molt demostrativa pel tema que estem parlant avui. Escoltem Cierra los ojos, interpretada per Melendi. Escoltem.
Cierra los ojos, párate a pensar. Abre los cerrojos que te hacen llorar. Cierra los ojos, párate a pensar. Sal ya de mí, que todo vuelva a ser igual que antes de ti. Cuando apenas era un niño, entregándome dos alas para volar, yo firmé sin leer la letra pequeña donde ponía la hostia que me iba a pegar. Con el tiempo solo me fui dando cuenta que lo raro no era lo de los demás y que tú eres sin dudar un arma blanca más dañina que ninguna de metal. Cierra los ojos, piensa en los demás. Tú no sufres solo, quiérete algo más. Cierra los ojos, párate a pensar. Sana de mí, que todo vuelva a ser igual que antes de ti. Me cogiste cuando apenas era un niño, entregándome dos alas pa' volar. Yo firmé sin leer la letra pequeña donde ponía la hostia que me iba a pegar. Con el tiempo solo me fui dando cuenta que lo raro no era lo de los demás y que tú eres sin dudar un arma blanca más dañina que ninguna de metal. El tiempo siempre correrá en mi contra, porque yo sé que no descansarás. Cuando crecen mis complejos veo tu sombra ofreciéndome la falsa libertad. Párate a pensar.
Estàs escoltant L'Hora Mèdica amb Teresa Joseph i Marc Rius. TIM 2000, consultoria d'empresa especialitzada en el sector farmacèutic d'abast nacional i internacional. Oferim serveis de selecció de personal per totes les posicions, headhunting i formació en habilitats i competències dins del sector laboral. El nostre objectiu és el desenvolupament i creixement del talent amb un enfoc actual orientat als resultats i a l'eficiència en la gestió. També estem especialitzats en xarxes de lloguer. Som a Barcelona, al carrer València 404, quart primera. TIM 2000, 93 237 31 85 i 93 415 48 43.
Molt bé, doncs nosaltres continuem el programa, continuem l'Hora Mèdica. Ara obrirem les línies telefòniques per si algun oient té un amic o ell mateix o algun familiar que té problemes amb la droga. Avui és el moment de trucar. És el 93-409-2771 o el 93-409-2772. Continuem parlant amb la Maribel i el Carlos, que tots dos són membres de Narcòtics Anònims. Vosaltres què heu dit? Que ja no consumirem mai més la vida? Com és?
Sí. Nosaltres no ens agrada dir mai més, perquè el dir mai més és una trampa mental. És com les persones que fan dieta. Si dius, mai més me menjaré un pastís, t'agafen unes ganes boixes de sortir al carrer i menjar-te no un.
Això ho he patit a les meves cap. Tens tota la raó. Sí, sí.
Llavors, és més fàcil dir que per avui, per 24 hores, no me fotré una droga.
Vale.
Està bé.
Això, dosis petites,
sí.
No? En el sentit de plaços petits.
Sí, i si no pots en 24 hores, fes-ho en plaços més petits. O sigui, hi ha vegades que segons com, ho has de fer en períodes d'una hora.
Bueno.
I no passa res, una hora ho pot fer qualsevol persona, després d'una hora, dues hores. I així, a poc a poc,
espaiant.
Sense adonar-te, vas juntant mesos, vas juntant anys i cada vegada tens el cap més clar i les ganes se'n passen. Vull dir que jo no me'n recordo de lo que és una droga i l'alcohol són més indiferent.
Et queden seqüeles?
Sí, sí. A mi me van dir, perquè jo volia saber què m'havia fet, no? Quan vaig estar 2-3 mesos neta, vaig demanar-li a un psicòleg que m'aportava que me volia fer un escàner, una ressonància, me va dir, i amb què la compararàs, no?
Clar.
Però va ser una manera d'escabullir-se de que jo m'espantés. Ara, als 13 anys, pues sí, tinc algunes falles de memòria i bueno, jo me considero afortunada que no m'he quedat pues bueno, amb seqüeles pitjors, no? Cadascú, segons el temps i les drogues que va consumir, pues alguna seqüela
et queda.
També vull dir que el cervell és un òrgan meravellós i el cuides, et cuida, no? O sigui, pues bueno, jo he trobat pues eines i temes de salut que procuro fer per compensar, pues segons quines mancances. I si tinc falles de memòria, pues utilitzo tecnologia, agenda...
Sí, t'apuntes les coses i ja està.
M'apunto les coses i ja està.
Bueno, que això dels falles de memòria ens passa molts, eh?
I tant, jo sí. Crec.
Sí, sí. Encara que no hagin consumit,
sí, jo crec.
M'ho tinc a apuntar tot.
Sí. Cada vegada més. Què heu notat vosaltres? Des de què va deixar de consumir, ara que esteu nets? Bueno, nets, ni si ho esteu,
sí, però... Sí. Bueno, pues...
Què heu notat al cos?
Vale, jo et puc explicar diferents percepcions que tinc. Per exemple, jo, quan consumia, me'n recordo el que era aixecar-me un dematí, ressecós perdut, inclús anant malament de ventre, perquè no menjava en condicions, tot era alcohol, drogues, i l'organisme es desmuntava.
Clar, vale? I tant.
El dematí m'aixecava amb molta ressaca i, sobretot, molt depressiu. El dematí, que tornava a casa, perquè potser estava que treballava fora de casa, consumint. I quan tornava, què passava? Que em deprimia molt, plorava, m'amagava sota un coixí, no volia parlar amb el meu fill ni amb la meva dona, em sentia molt culpable de lo que havia fet, però el pitjor de tot és que no sabia per què ho havia fet. Jo no ho sabia.
Clar.
Si jo sóc una persona que té una casa, té una família, té una feina, és un bon pare, és un bon marit, i de sobte 4 dies es perd por ahí, què me passa?
Claro.
Sí. És que vaig entrar a Narcòtics Anònims i em van dir que hi ha una cosa que es diu enfermedad de la adicción. I està catalogada per l'OMS igual que l'alcoholisme.
Sí.
I llavors, quan em diuen això, vaig a la meva dona i li dic, pues mira, Marian, que... A veure, que no sóc tan dolent. No és una qüestió moral. És que estic malalt. Això em va alliberar, però a la vegada també he pensat, o sigui, que estic malalt, no?
Però mai de curar.
I llavors em van dir que això no es cura, no? Que em puc detenir l'enfermetat. La puc detenir, però no em curaré, simplement em puc anar recuperant tota la vida, però i puc parar el xip. Com em deia un psiquiatre, nosaltres tenim al cervell una roda, que si jo aixeco la primera dosis i començo a fer rodar la roda, és com els cotxes, es trenca el servofreno i ja no frena.
Ja no frena, clar.
I aquesta roda no frena. I el no frenar és el que fa que jo no pugui parar.
No tens límit.
Perquè encara que jo vulgui parar...
T'ha passat de voltes.
Encara que jo vulgui parar i me'n vull anar a casa, hi ha algú més gran que em diu que no vagi a casa, que vull una altra dosis. Vic per la droga, només vivia per la droga.
Déu-n'hi-do.
Com fer-m'ho, com comprar-m'ho, on aconseguir els diners, a on fer-ho, a qui comprar-li... I, bueno, era una bogeria. Això és el que jo m'he sentit en consum actiu, ¿vale? Ara, si vols que t'expliqui com em sento ara en recuperació, doncs mira, t'he de dir que totes les ressaques i aquests malestars de consciència ja no els tinc, han desaparegut totalment. Tinc una consciència molt tranquil·la, me'n vaig a dormir cada dia amb la ment molt despejada, m'aixeco més despejat encara, perquè dormo a les meves hores i a les hores que toca, m'alimento bé, m'alimento més bé que abans, inclús, i fins i tot, ara que porto 3 anys, m'estic centrant més en l'alimentació, ¿vale? Però el més maco de tot és aprendre a viure.
Clar.
El missatge DNA és senzill, és molt simple. Et diu, et promet que pararàs, que se't trauran les ganes i que aprendràs a viure d'una altra manera. I per un addicte, aprendre a viure d'una altra manera és boníssim. Perquè acostumats a viure manipulant a la gent, a les coses, manipulant-lo tot,
sí,
fent-ho tot al nostre antojo, a entregar una mica ara i dir, bueno, mira, solto la rienda i ja no tinc que manipular ni pensar tant. Aprenc a viure més en pau.
I tu estàs parlant ja d'adult, però no diem, per exemple, als fills el que arriben a fer patir els pares.
Bueno, jo el meu fill no consumeix actualment, però m'imagino el que deu ser això. El meu pare és mort fa 20 anys, la meva mare no sap res perquè té primers Alzheimer, i ja mai li vaig dir res a la meva mare, però els meus germans sí que han patit la meva addicció, perquè li s'hi fet putades a vegades, ¿vale?
I, bueno, clar, és que uns pares, per exemple, que el seu fill desapareix de casa un dia, dos, i no saps res d'ell...
Té que ser mortal. A l'entorn de l'addicte pateix molt, però tenim que tenir en compte que l'addicte ho pateix molt, eh?
Sí, sí.
Perquè, en realitat no vol fer-ho, però hi ha algú que li diu que ho faci.
Sí, sí.
Que el patiment és per tothom.
És curiós, és gran, eh?
Sí, sí. Vull dir que no es pensin que un addicte ho fa perquè és un viciós i un juerguista.
No, és un malalt.
L'addicte ho fa perquè no pot parar. Quan ha aixecat la primera, no pot parar. I les persones que diuen, és que a tu t'agrada molt la juerga, no t'equivoquis. Jo tenia que no haver començat, però quan vaig començar, pues, hi ha algú que em fa no parar. I es diu enfermetat de l'addicció.
Mm. I aquests pares que parlem ara, què creieu vosaltres que han de fer? Han d'esperar que el seu fill toqui fons o intentar... És clar, suposo
perquè
que és difícil.
Perquè això com es descobreix? Vull dir, perquè ve el nano i ve a casa i el veus així, doncs, mira, haurà volgut una mica de més. Però, no sé, molta conversació... perquè a vegades també estan molt tancats i no te volen explicar res.
Jo, si jo vaig fer patir molt als meus pares, arribava al matí, me deien, no, ja has llegado temprano, quan arribava a les 8 o les 10 del matí, i suposo que estarien sense dormir. I bueno, si jo, amb el coneixement que tinc ara, jo m'hagués despatxat i m'hagués fotut. Jo, si tingués un fill... el fotaria al carrer. Perquè toqués fons el més aviat possible. O sigui, li deixaria de donar diners, de donar menjar i d'acollir-lo. És l'única manera que la persona vegi que s'està destrossant la vida.
Mentre és dur, eh?
És dur, no, però no, és no, l'única manera que... potser la persona pren consciència.
Sí, és l'amor duro, que se'n diu,
sí.
No? És l'amor duro.
Sí, sí, perquè, clar, d'alguna manera... Sí,
fins que no te trobes sense res, no trobes la causa de les teves desgràcies. Penses que tens mala sort, que no aguantes les feines... O sigui, ets una persona molt immadura que no estàs a la realitat, perquè t'estàs... introduint tòxics al teu cervell, amb el qual no funciones bé.
Sí, sí.
Perquè aquestes persones perden tot, la família, els amics...
Sí, jo volia comentar... Maribel ha dit això de tocar fondo, no? Jo volia matisar que el fondo no té una mesura. Cada addicte toca el fondo que toca. Per exemple, el millor addicte toca el fondo perquè li han atropellat el gos perquè ell anava col·locat i no ha vist el gos i li han atropellat... un gos que ha tingut tota la seva vida, i potser un altre addicte toca a fondo perquè li ha robat 5 euros a la iaia. Cadascú té el seu fondo, no? Ah. Llavors, quan un reconeix que té un fondo i que diu no vull més això, i es rendeix, llavors és quan ve a Narcòtics Anònims i escolta el que els que tenim programa, el que li poden suggerir perquè funciona. Evidentment funciona.
Això és clar,
està
no?
Obedient, quan obedient,
quan
mica,
estiguis no? En aquest moment que dius, bueno, jo ja no puc més, i si ell sol no es veu en cor de solucionar res, perquè ni ho sap ni com, ni idea, ni ganes...
Sí, però saps quin és el problema, Teresa? Que l'addicte que està en negació ho està al 100%.
Ja.
Li dius, tu tens un problema, i et diu, jo no tinc cap problema, jo controlo.
Sí.
Quan una persona addicta toca a fondo i reconeix que té un problema, és quan demana ajuda.
Claro.
Però a un addicte no se'l pot ajudar si no demana ajuda.
Claro.
Sí.
Perquè si ell no vol parar i no reconeix que té un problema, què vol arreglar?
No, i a vegades perquè li diguis tu, ell dirà, va, si jo, com clar. Dius tu, jo ja controlo.
Evidentment, si no reconeix que té un problema, què clar. Cony vols arreglar?
I a la força dura el que dura.
Clar, si ha d'anar a Narcòtics Anònims, la força...
No, no, és, això no, de ser amb bona voluntat. De força voluntat no, perquè...
És com allò que dius, deixar de fumar. Si no, vull dir, si no tens voluntat de deixar-ho, no ho faràs mai.
És voler fer-ho i treure't la teva negació, dir que reconèixer que tens un problema i rendir-te davant de la teva addicció. Rendir-te no vol ser, no vol dir... En rendeixo. No, en rendeixo, no entengueu el concepte de rendició.
Com acceptar, no?, és que estic malament.
Accepto que tinc una enfermedad i en rendeixo davant d'ella. Si jo faig un pols en la cocaïna, em guanyarà sempre. I em dono per vençut. No puc amb ella. Bé. Tinc que fer-ho d'una altra manera perquè no m'ataqui.
Claro.
Entens? Jo volia afegir que això és com una paradoxa. Vull dir que nosaltres en el concepte de rendir-nos és... deixar de lluitar. Mentre jo estic lluitant, m'aposo a l'alçada de la droga, com si fos un igual. Llavors, no serà mai un igual. O sigui, quan jo accepto i em rendeixo, deixo que de voler controlar. Clar. Vull dir que quan la persona diu és que jo controlo, ja està descontrolada.
Sí.
Clar.
Llavors...
Se justifica, simplement.
Exacte. Sí. Jo, quan ja dic, no faig res més. No, vull dir que m'aposo a les mans d'aquesta gent que sap més que jo perquè han passat per un camí que jo veig que han deixat les drogues i que porten una vida millor. I, bueno, a veure què m'adiuen, com ho han fet. Llavors deixo la meva voluntat que no ha servit per res més que per enganxar-me a les drogues.
Sí, sí. Sí, però té que ser un mateix.
Ha de voler un, sí, tant. I més amb adults i...
Perquè li vindrà el sinó d'abstinència i dirà, va, on t'està? I començarà altra vegada.
Sí, el síndrome d'abstinència ve i és la cosa més dura que passes en la vida. Llavors, pues bueno, per això és lo important de que una persona sola és molt difícil que se n'en surti.
Sí.
Llavors, sí. El tema de grupal...
Hi ha gent que no accepta l'ajuda, no? Vull dir que...
Sí, hi ha de tot, hi ha de tot, i jo no dic que el nostre sigui la panacea i que sigui el millor.
No, però és un recurs que està a l'abast.
És un recurs que està a l'abast, que funciona a tot el món, i que...
I que porteu molts anys, amb la qual es demostra que, bueno, ho feu bé, perquè és que si no estaríem tots iguals.
Sí, llavors, doncs, bueno... No sé, és una mena de destí que entres allà i se t'obre una llum i aquesta llum se va fent més gran.
Heu plorat alguna vegada com veure una persona que us heu vist com impotents en poder-la ajudar?
Sí, hi ha persones... A veure, hi ha estadístiques i l'addicció pues, té recaigudes i bueno, hi ha... És que depèn molt de moltes variables. L'addicció, pues, bueno, és un tema familiar, és un tema hereditari.
Ah, sí?
Sí.
No ho sabia, això.
És bastant genètic.
Ah, veus?
Moltes vegades pares addictes tenen fills addictes.
Ah, veus?
I si juntes genètica i ambient i entorn...
Sí, clar.
Pues bueno, tens molts números de ser addicte. Llavors, pues, depèn de com entri la persona, pues, a vegades nosaltres diem que ha sigut un miracle, no? Persones que han estat al carrer, que després acaben estudiant una carrera i són empresaris i bueno, i hi ha altres persones que a lo millor no han consumit tant i no, bueno, entren, surten i un bon dia se foten una sobredosi o tenen un accident i moren. O sigui, és que, bueno,
és que és un món,
hi ha de tot, és molt complicat.
Sí. Jo volia comentar el tema de que a vegades ens pregunten i això què diu Narcòtics, que és hereditari o es fa un addicte? En realitat Narcòtics Anònims no té opinió sobre qüestions alienes a les nostres activitats. Narcòtics Anònims mai podrà dir si és hereditari o et fas addicte. Cadascú... És el que et deia abans, Marc, que al final no ens volem preguntar per què som addictes. Mm. Evidentment, hi ha molts pares que tenen fills que han consumit pares i consumeixen fills, però també hi ha molts fills que tenen pares alcohòlics i ells no beuen. Sí. Vull dir, hi ha de tot una mica.
I inclús dins la mateixa família.
Sí. Sí, que en realitat Narcòtics Anònims és la decena traïció, una de les altres, que diu que no tenim opinió sobre aquestes qüestions. Vull dir, ara, una opinió personal la podem donar. Doncs pues mira, jo crec que...
Clar.
En realitat Narcòtics Anònims no té opinió sobre aquests temes perquè, clar, nosaltres no, com a narcòtics no podem dir no, això és així. Bueno, no sabem exactitud com és,
almenys
perquè
que
hi ha de tot.
És un estudi científic,
sí,
no?
Nosaltres amb qüestions aquestes normalment no opinem. Vale? Uh-huh. Ara, una qüestió personal de Maribel em sembla molt bé. Jo crec que és això així, no? Però, bueno, hem de tenir una mica de cura en les opinions que donem perquè ens poden entrar en controvèrsia, no?
Clar. Llavors hem de... Escolta, el secret. Quin deu ser el secret que quan entra una persona en Narcòtics Anònims, la majoria, segurament no tots, però es recuperen d'una droga molt dura.
Exacte. El secret és molt simple.
Perquè no doneu pastilles, no doneu...
No, el secret és molt simple. I t'ho he dit abans, voler deixar de consumir.
Sí, però jo crec que també el que hi fa és que quan entres a aquesta porta que has dit la Maribel, surt un senyor que ha passat el mateix que has passat tu. I sap tots els teus problemes que has tingut...
O sigui, que l'entén a la primera.
Ah, ahí està, sí, senyora.
I això és molt important.
Això és important, que et sents...
Que t'adreceixes a una persona que...
Que comprèn.
Exacte, que el que tu li has d'estar explicant...
Ell ja ho ha passat.
Ho ha passat, bueno, sí, t'entendrà millor, no?
Sí, a veure, jo quan vaig entrar... Com que no sabia què és el que m'estava passant, vale. Ho estava passant fatal, i estava super desorientada, vaig trobar un grup de gent que és que mantenien...
Clar.
Quan ningú mantenia.
Al contrari, renyaven.
Bueno, no, la meva família no sabia què fer perquè, bueno, els va agafar de sobte, no vivíem a la mateixa ciutat i volien donar-me exemples, amb el qual jo m'emprenyava i...
Sí, perquè no eren vàlids per tu, aquells
exemples. No eren vàlids, me volien posar a treballar de bones a primeres amb feines que jo no... jo no era capaç i, bueno, i de cop trobo una gent que em diu que, bueno, que tranquil·la, que a poc s'anirien posant les coses al lloc soles. I jo vaig pensar, bueno, pues si això que a mi me sembla tan impossible m'ho diuen aquestos i sembla que estiguin tranquils i que estiguin feliços, i després veia persones en diferents etapes passant el mateix que jo. Jo me vaig identificar.
És important.
La identificació...
Llavors, escolta, si t'identifiques,
sí.
Escolta.
Sí. Jo... Llavors, pues, bueno, nosaltres diem que és un programa d'identificació. Nosaltres no jutgem. Intentem que les nostres reunions no siguin de consells, mm-hmm, i no siguin de confrontació.
Ni retrets.
Ni retrets. Cadascú explica el que li ha passat o les seves preocupacions o els seus mèrits, però no hi ha cap autoritat que jutgi, i procurem que siguin reunions pacífiques i que cadascú maduri a la mida que va podent.
Mm-hmm. Bueno, jo, per acabar, també voldria dir que hi ha un valor afegit molt important a Narcòtics Anònims. Hi ha una cosa que funciona molt bé, que és el valor terapèutic d'un addicte quan ajuda amb un altre.
Mm-hmm. Ja,
vull dir, un addicte només l'entendrà un addicte.
I tant.
Si jo li explico la meva buxeria a una persona no addicta, no entendrà res.
No.
Em dirà, tu al manicomi, escolta, nano.
No haver-te drogat, és que m'explica.
No està receptiva. Ara, un addicte, com pot ser Maribel, ens identifiquem perquè el seu infern, d'alguna manera, ha sigut el meu.
Clar.
I ella on vol anar és on vull anar jo. I ens coneixem perfectament, perquè sabem el que és la drogadicció. I l'addicció en si, no? Però això li expliques a una persona que no és addicta, i difícilment t'entendrà.
I més pensa, això té que ser fàcil, ho deixes
sí,
ja està.
Sí, home, sí.
No. Ho deixes ja està. No,
té la seva cosa i avui ha quedat ben clar. Bé, doncs recordem l'adreça del telèfon de Narcòtics Anònims, el 93-268-0209. 93-268-0209. Bueno, doncs, moltes gràcies per haver estat aquí aquesta tarda.
Estàs molt interessant.
Bueno,
molt interessant.
Gràcies per haver-nos convidat
i
sempre que vulgueu, aquí estarem per passar un missatge.
Moltes gràcies, Maribel i Carles.
Per convidar-nos.
Gràcies. A vosaltres. Sí. Bueno, Teresa, ens veiem dimecres que ve.
Evidentment.
Fins aquí l'Hora Mèdica. Els agraïm que hagin decidit sintonitzar nosaltres i els esperem el proper dimecres a les 5 de la tarda. Ara ja estem preparant nous temes que esperem els puguin agradar. Ara els deixem també amb el mirador de l'actualitat conduït per Ignasi Miranda. Adéu.
Esteu escoltant L'Hora Mèdica, amb Teresa Joseph i Marc Rius.